Encara que costi d'entendre-ho, hi ha persones que s'autolesionen. Els experts ens parlen d'aquesta acció com una manera nociva de fer front al dolor emocional, a la ira intensa i a la frustració. El fet de produir-se ferides importants en el seu propi cos els produeix, paradoxalment, una sensació de calma momentània i d'alliberament de la tensió. Les ferides que es produeixen no són superficials. Són talls que poden ser profunds. Són mossegades intenses. Són esgarrapades a àmplies zones del cos, cremades amb llumins o cigarretes. Alguns s'arriben a gravar paraules o símbols a la pell. Són lesions greus que no sempre es tracten adequadament i que deixen cicatrius permanents. L'enuig intens pot provocar un impuls irrefrenable d'autolesionar-se. Encara que, de veritat, intento no fer translacions ni metàfores de persones a societats, ni tan sols de parelles sentimentals a conflictes d'estats, aquests dies, presenciant les accions violentes contra edificis, mobiliari urbà i persones, no he pogut evitar pensar en els joves adolescents que davant la incapacitat de controlar les seves emocions complexes s'autolesionen. L'arribada de la sentència del Tribunal Suprem, per molt que fos previsible, no ha trobat cap coixí institucional de consol que orientés la ràbia i el deshonor. I per tant, aquesta ràbia ha sortit al carrer i una minoria ha realitzat actes perillosos per ells mateixos i, sobretot, autolesionadors de l'impacte mundial que havien tingut fins ara les mobilitzacions independentistes per la quantitat de persones que hi participàvem i, sobretot, pel seu civisme i pacifisme. Guarir els joves que s'autolesionen requereix temps i ajuda professional. Sota les llambordes que voleien, i sota les bengales, i sota les espurnes del foc, sota els uniformes de policia, hi ha molta vida humana, i és més làbil del que pensem. Aturem, doncs, l'autolesió abans que s'emporti cap vida.